Comencem ja o què? Ja l'he estonat a gravar. Ja estàvem gravant, no?
Jo t'ho he dit, fa estona, si t'ho he dit.
Ah, vale. Vale.
Sí, però és igual.
Vale, vale. Vinga, fotem-li, doncs. A veure, com ho fem això? És que no sé com formular la pregunta, perquè és una cosa que vaig veure fa setmanes, sobretot abans d'anar-me'n de vacances. Aleshores, ja tinc com una mena de nebulosa al cap. Però més o menys anava per aquí el tema. És a dir, el mercat de la regulació de la publicitat i del contingut patrocinat a les xarxes socials ja està, des de fa uns anys, està bastant descobert, no? Si més no, doncs, a les xarxes socials has d'anunciar quin contingut és promocionat, igual que abans va passar amb els cercadors, val? I això ho veiem, posa Instagram, doncs tens l'etiqueteta aquella que posa esponsoritzat a dalt a la dreta i saps que és un anunci, i generalment tenen alguna cosa que fa veure més que allò és un anunci, perquè salta com un call to action, algun botonet extra, etc etc. A Twitter, malgrat que ja només s'hi anuncien autèntiques merdes, també ho veus clar, tot i que és un botonet que a la mòbil és inclicable, perquè segurament és disseny fet a posta, almenys t'ho han de marcar per la regulació, no?
T'he de parar, un segon.
Val, vinga, endavant.
Sí, t'he de parar ja.
Zero tregua avui, eh? Molt bé.
No, que no, home, no, que no és que hagi dit res malament, que avui... que no has dit res malament, collons. Que és per preguntar-te una cosa, perquè no crec que ho estigui entenent. És a dir, una... perdó, és que m'ha fet gràcia, perquè no, és que no anava a corregir, joder. Sembla que et corregeixi sempre. Doncs... pues... tu el que dius és partir a la línia de la distinció, ¿vale? Perquè no crec que jo tingui molt clara on està la frontera. Una cosa és publicitat nativa dintre d'una xarxa social, d'acord? El que tu dius de Twitter, de cada 10 posts, pues un o dos o els que siguin són patrocinats i allà et surt que allò és contingut patrocinat, no? Però allò és contingut patrocinat de la xarxa social. És a dir, algun anunciant ha pagat allà per aparèixer en aquell slot i dinàmicament s'ha determinat que la millor publicitat per tu en aquell moment és aquesta, no? Llavors allò és el que tu dius, no? Contingut patrocinat, i d'aquests en tenim a Reddit, a Instagram i allà on sigui. Vale, fins aquí check. Però el que no he entès bé és si també t'estàs referint en el que tu com a creador, és a dir, ara imagina't, no? La gent no et veu perquè no fem vídeo, val? Però ja tens aquest fondo maquíssim que darrere posa Mars-based, però darrere podria posar parlem. Avui no se'ns pot passar a fer la falca quan parlem de patrocinadors, val? Això és molt important. Si se'ns passa aquest avui, o sigui, ja, jo crec que és millor que ens treguin les sponsors. Llavors, si tu a darrere allà posa parlem però no dius res, això també és contingut patrocinat o no?
Exacte. Aquí està una miqueta la línia que no es veu del tot clara. Jo volia centrar-me només en podcast, val? Però està bé que ho parlem a tot arreu.
Entrem en podcast. Jo ara et podria parlar així indirectament de dir-te, hòstia, Àlex, ahir vaig anar a Caltosca, tal, i vaig esmorzar de puta mare, tal, i t'estic fent una cunya publicitària malgrat no m'estan pagant. O sí, que la conversa aplica també al podcasting.
Exacte. Generalment això passa quan és gent que són microinfluencers o gent completament irrellevant com tu i com jo, no aplica, val? Això aplica més quan algun famós ha fet de cop i volta un contingut, on parla molt profusament d'alguna cosa i veus que allò és publicitat encoberta. Però per no declarar-ho o dir, no, això és només una col·laboració o és un... no, jo sóc molt fan, no? Però alguna vegada s'ha descobert que hi havia alguna cosa més al darrere. Me'n recordo? Hòstia, jo no sé si tu ets massa jove per recordar això. No, conyes a part, ja. Li van colar una al Joseph Ahram. No, suposo que coneixes qui és, no? Joseph Ahram.
Sí, Historic Trader.
Historic Trader de la pàtria. Bueno, en fi, aquest li van colar un gol al·lucinant. Una conta, que ara no me'n recordo com es deia, però era un xaval valencià que es va fer passar per Nocilla a Twitter. I li va dir que volia que fes un parell de continguts per després Nocilla pagar-li una col·laboració. I va picar, però vamos, o sigui, se'ns van passar sencer l'esquer, o sigui, l'esquer i la canya sencera es van passar, eh? I de cop i volta, José Ahram va fer un parell de vídeos a Instagram com acariciant un pot de Nocilla i dient, jo, és que pels matins m'agrada molt la Nocilla, perquè no sé què, no sé quant. I una miqueta em va bé que hagis tret això, perquè no tenia pensat aquest exemple, però m'ha vingut al cap. I clar, evidentment, doncs després es va descobrir que allò va ser el Nocilla Gate. O sigui, amics i amigues, si busqueu a Twitter, busqueu Nocilla Gate Joseph Ahram, us trobareu una bonica història d'aquestes que té un final feliç, és a dir, un ric que li han donat pel sac. En fi, tornant al tema. Jo ho deia pel podcast perquè fa uns mesos o unes setmanes va haver una miqueta de polèmica perquè algú, no me'n recordo qui, no és que vulgui ofuscar el seu nom, va posar les seves mètriques de podcast de patrocinis, val? I, clar, li preguntant per com era sostenible això, diu, bueno, és que a part dels patrocinis que tinc declarats, de vegades, doncs, també hi ha ponents que em paguen per participar, val? O sigui, algú va rascar i llavors li va dir, sí, no, mira, jo i tothom, tothom que té un podcast rep peticions de gent externa, agències generalment de representació de ponents o de gent famosa, i de vegades la mateixa gent, que diuen, jo voldria ser el ponent del teu podcast, val? I es veu que aquesta persona els contestava, val, això és contingut patrocinat, per tant té aquest preu, els cobrava alguna cosa, posa-li que cobre 500 euros per episodi, no? Clar, això compta com a patrocini o no compta com a patrocini? És publicitat encoberta d'alguna manera o no? Val? O sigui, on posem la línia? El món del podcasting no està encara, fins on jo sé, potser vaig equivocat, no està regulat de manera que tu hagis de declarar els teus patrocinis. És a dir, tu tens un patrocinador, no tens per què dir-ho. Al contrari, t'interessa a tu, tu estàs incentivat a dir-ho perquè és que si no la gent no ho sap i aleshores no hi ha mètriques de retorn i el patrocinador desapareix. No es veu, no? Perquè sobretot si és només àudio no es veu. Per tant, si nosaltres no mencionéssim a Parlem o Nocilla, si tinguéssim Nocilla, la gent no veuria i, per tant, pues, què collons surt guanyant el patrocinador si no el mencionem, no? Per tant, tu estàs incentivat com a creador de contingut o com a host del podcast a mencionar-ho. Però, clar, en el cas de que algú et pagui per aparèixer, això es considera un contingut patrocinat, es considera una col·laboració, on tires la línia, no? Tu que estàs en el món del podcasting des de l'altra banda, treballant a RSS, com ho veus això? I no sé si és alguna cosa que tinguis més idea que jo.
És que més que a nivell de hosting, és a dir, de plataforma, en el cas de RSS, crec que és més un problema al nivell del creador. O sigui, la teva pregunta és si com a creador tu tens un deure a explicar que algú t'està pagant per promocionar segons quins productes. Seria aquesta la idea.
Exacte. Nivell 1, el Parlem, vale? En el nostre cas. Un patrocini sí signat, vale? Un patrocini que està fet exclusivament pel podcast i que és, aquell acord s'ha fet sí o sí per aquest podcast. En el nostre cas Parlem, vale? Però jo què sé, saps? Vull dir, algun altre, doncs el d'Ítnic, doncs tenen, han tingut Pleo, han tingut no sé què. Estàs obligat a declarar-lo o no a la teva audiència.
És que aquesta, més que una pregunta a nivell de distribuïdor, de plataforma, digue-li RSS, crec que és una pregunta d'abogat. És a dir, és una pregunta de que legalment no ho tinc molt clar. Jo crec que sí, perquè si no, és aquest concepte del màrqueting enganyós, no? És a dir, de que quan tu estàs publicitant una cosa i te n'estàs lucrant, saps allò de que quan escoltes un podcast que parla d'una empresa, tots sempre fan el disclosure aquest de dir... No sé com es diu disclosure en català.
L'altre dia va venir una... Perquè, clar, jo moltes vegades em venen aquestes paraules i com que parlo amb gent que no és molt versada en l'anglès, de vegades, doncs he de dir, espera, això vol dir... Bueno, informació important. Digue-li que és com la informació dels pamfletos mèdics, de les medicines.
Sí, seria com treure la llum, no? Vull dir, disclosure seria com explicar per avançat. No ho sé, no ho tinc molt clar, val?
Sí, exacte.
Explicar, i ara m'he perdut... Ah, sí, els podcasts que a vegades parlen d'empreses, que et diuen ells directament, escolta, que jo tinc un interès en aquesta companyia perquè en sóc inversor i podem ser inversors o haver invertit en algunes de les empreses que mencionarem. Per què? Perquè, per exemple, si tu tens un interès fiduciari en una companyia i fas accions de màrqueting per titllar el mercat cap a un cantó o cap a l'altre perquè passin coses amb aquesta empresa, tu has d'explicar-ho o has de dir, perquè si no, això és, diria que és una maniobra il·legal, a gran escala, eh?
Però serien empreses públiques, empreses privades.
Clar, serien empreses públiques. No sé si això, aquest marc regulatori, afecta a companyies privades. Però el nivell 1 passa a ser nivell 2, quan realment tu i jo estem parlant de Parlem cada dia, i no diem que ells ens estan pagant. Malgrat això, també et diria, què hi guanyes?
No, això seria, aquest nivell 2 seria el que vam fer amb Ametller, que era només per fer la conya de que algun dia ens patrocinarien, al final no ens han patrocinat.
A veure, això, més que fer un nivell 2, jo és més fer el primo. O sigui, perquè, a veure, o sigui, bàsicament és com estàs parlant d'algú que després no et patrocina, amb tot l'amor del món, però jo no tinc cap tipus d'interès en casa en Mallem, és que vaig a comprar-hi cada setmana.
Exacte. Tu ja els hi vas pujar les accions o el seu valor d'empresa només perquè hi vas a comprar molt i ja està. Els hi dones els teus euros cada setmana. No, clar, aleshores aquí hi ha una consideració. Una és si és una cosa, no sé si és una... Avui em sembla que és el podcast on estem patinant més dels últims mesos, si no anys. Però ja està bé, també hem de demostrar, hem de deixar palesa la nostra ignorància en temes que no són estrictament allò a què ens dediquem.
No només això, crec que aquests són els millors episodis i t'explicaré per què. A mi em passa a vegades, quan escolto gent que parla de coses que s'aventura i es ve amunt i parla i diu coses factualment incorrectes, crec que són els més engaging perquè tu en el teu cap, mentre l'escoltes, l'estàs intentant corregir. I llavors tens com aquesta conversa interna amb ells com dient, ah, banano, quina salvatxada has dit, això no és així i tal. I llavors manté com certa tensió. Fins aquí, eh? És la meva percepció.
Tens absolutament tota la raó, jo això ho faig en alguns podcasts o li escric directament a la persona si els tinc a WhatsApp o tinc confiança. I si no, ho poso per Twitter. Tornant al tema, eh? Aleshores, clar, o sigui, recapitulem una miqueta, eh? Nivell 1 és, tu signes un patrocini, i aleshores, clar, aquí no em queda clar, si hi ha algun advocat o advocada en l'audiència que ens ho digui, que és, això va per plataforma, va per sector, va per regió inclús, o sigui, és Unió Europea ho has de fer, Estats Units no cal, seria el més normal del món, perquè allà tot val, però Unió Europea, doncs, sembla ser que estem més regulats i, per tant, hauria d'haver més una política més de transparència respecte als patrocinis i la publicitat encoberta. Em semblaria bé. També entendria que fos una cosa a nivell de plataforma, o sigui, que en realitat fos, no, mira, si tu fas contingut a Instagram i Instagram t'està pagant perquè està generant contingut, però tu a la vegada estàs rebent pasta per un altre cantó perquè estàs fent uns patrocinis encoberts, no, si tu vols que et paguem pels anuncis d'Instagram o per les visualitzacions, l'engagement que tinguis, etc., has de declarar tots els ingressos que tinguis. Que això podria ser, però pot ser que sigui una cosa més gran. ¿Vale? Aleshores, nivell 2 és el que dèiem, no? És aquest el de les coses derivades que no són estrictament un patrocini a nivell global de podcast. ¿Vale? És a dir, no, aquest podcast està patrocinat per X. ¿Vale? Ja pot ser perquè és contingut generat per Endesa, comissiona, que això es fa molt, no? Amb els podcasts, comissiona un podcast sobre les millors de la història dels invents de la humanitat. És un podcast perfecte, és un podcast d'alta qualitat, per dir alguna cosa, me l'estic inventant, que en lloc es diu que és d'Endesa, simplement només posa que està patrocinat per Endesa. I ja està, val? Però dins de l'episodi no diuen res, simplement l'han comissionat i és una manera més indirecta de fer pasta, val? Però ja està declarat allà. Això seria encara a nivell 1, però el nivell 2 és aquest el de dir, val, tu i jo tenim un podcast amb certa rellevància, doncs ara que estem aquí amb les desenes de milers d'escoltes mensuals, etc., val? I ens comencen a arribar propostes. Doncs de tant en quant doncs, podríem posar una persona aquí a parlar al podcast i no li diem a ningú, però cobrem perquè aquesta persona és una persona que s'ha interessat. Diu, mira, jo voldria, us pagaria 1.000 pavos al mes per aparèixer en un episodi. Val? Això ho declares, no ho declares, etc. Jo tinc clar que sí que s'hauria de fer, més que res per la política de transparència que tinc a títol personal i a títol d'empresa, eh? Però podrien ser altres tipus d'ingressos. Ara, així, al vol no se me n'acuden, però potser tu que estàs més en el sector se n'acuden algú més. Nivell 2. Què?
Vale, s'ha m'ocorregut una altra cosa que jo crec que és més important. Dia 1 de juliol, episodi 134, piscina, pirulo i podcast. Aquí està la gènesis d'aquest episodi, perquè recordo que jo vaig recomanar el de Comain Line Heroes, que per cert no me l'he escoltat, i és aquell podcast de Red Hat, és contingut seu, explicant la història de l'ordinador personal, històries d'aquestes, però és contingut propi de Red Hat. I al final sí que expliquen que aquest és un podcast de Red Hat, bla, 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 si t'agrada, i et colen la falca. I allà va ser on vas dir, ah, aquí hi ha un tema interessant per parlar de tot això, i surt d'aquí a l'episodi. I és que m'he recordat quan has dit allò del podcast patrocinat d'Endesa. Però, en fi, jo, sobre aquest punt d'ara, hi ha un punt que és el 2.5, que és el de dir, imagina't que no et paguen directament. Imagina't l'exemple de Cal Tosca. Tu imagina't que nosaltres tenim un acord no escrit amb ell que diu, mira, xato, si tu menciones dues o tres vegades el podcast cada mes i fas el rotllo de l'esmorzar de forquilla, nen, no cal que paguis res. Pots venir de gratis. Aquí no hi ha un intercanvi monetari. És espècies per espècies. Llavors, aquest encara és una mica més difícil de traçar, perquè ningú s'està intercanviant diners. Ell em dona alguna cosa que ell fa i jo li dono alguna cosa que jo faig. És a dir, jo tinc una audiència, ell té botifarra amb seques, ell em dona botifarra amb seques i jo li dono audiència. però no ens estem intercanviant diners.
Perquè no és un contracte signat, no? O sigui, no es podria auditar perquè no hi ha res signat.
Res.
No és allò que dius, hòstia, davant de presència d'un jutge, tu has de presentar tots els contractes signats, que aquí no hi ha contracte signat i on que aquest no hauries de declarar. Vull dir, ho expliques i ja està, però no ho sé, eh?
Però com és diferent de que et paguin? És el mateix.
Bueno, no, perquè que et paguin tens un contracte per mig, és traçable. Hi ha un interès monetari, diguem, hi ha uns guanys. Suposo que això es mesura en guanys. Si al final fas un contracte verbal quid pro quo, no sé si estàs... No crec que tinguis l'obligació de declarar-lo, però puc estar patinant fortíssim, eh? Vull dir, no en tinc ni idea.
M'agrada el matís, és interessant. El nivell 2.5 és interessant. És que jo sóc molt d'aquestes coses. A mi m'agrada molt fer aquest tipus de pactes, o sigui, d'acords amb gent. Tu em dones una mica de, o sigui, de les teves patates i una mica de les meves cireres, saps?
Però clar, amb aquest intercanvi, amb aquest trueque, diguem, no... Tampoc és una cosa de suficient interès com per dir et poden fotre una multa de l'hòstia. O sigui, és a dir, una cosa és que tu facis publicitat encoberta d'una cosa per la qual t'estàs lucrant i hi ha una transacció monetària, hi ha un contracte. Per tant, tu, sabent que tens un contracte, has decidit disclosejar-lo, és a dir, no declarar-lo, val? Aleshores, aquí estàs ocultant informació i estàs fent publicitat encoberta. En el cas de no tenir un contracte signat, és un acord verbal, que a més no hi ha transacció monetària, sinó que és un intercanvi quid pro quo, clar, tampoc... O sigui, és que no hi ha informació res a mostrar i tampoc tens un guany material. No tens un guany.
Estic d'acord, eh? Però tu ara imagina't, això t'ho he fet a petita escala, però t'ho imagina't que tu i jo ara fem un acord amb Lamborghini i, a canvi de l'audiència, en regala un parell de cotxes a cada un de mig milió d'euros.
Però ho has de signar, això ho has de signar, perquè si no, no... Sí, verbalment no t'ho faran, per començar. Hauries de signar. I com a contracte signat és escrutable, saps?
Interessant.
Jo crec que la distinció d'una... Per aquí. Vale, l'altre punt... Bueno, deixem-ho aquí l'aire i ens ho contesti l'audiència perquè clarament tu i jo no tenim ni puta idea de res. L'altre punt és aquest, el de convidats encoberts, val? O sigui, a mi els convidats encoberts ja em fascinen perquè, vull dir, si tu vas a postular-te per parlar en podcast, vol dir que no t'estan trucant de cap per començar, val? Si no, ja tens l'agenda plena per parlar d'aquest tipus de coses. Per mi sempre ha estat una bandera vermella el que algú es postuli per parlar amb el meu podcast. Ho podria arribar a entendre si algú com molt... Bueno, no famós, perquè ja estàs molt ocupat com per anar a buscar els podcasts a mig pèl com els nostres, però tinc un cert respecte almenys per la gent que ho fa per si mateix i que no tira d'agències. A mi quan m'arriba una agència l'altre dia, que, bueno, la setmana passada van arribar un parell d'empreses en les que hem invertit a través del fons d'Ítnic, per dir alguna cosa, ¿vale? per no donar noms, no? Però dic, hòstia, si m'ho podien haver demanat o a mi directament, ¿vale? Perquè amb una més tinc contacte directe, amb l'altra no els connecta gaire, però jo què sé, saps? Si saps que tinc un podcast. Però bueno, ho deuen haver contractat una agència perquè els hi faci PR i han dit, doncs vinga, anem a tirar tots els podcasts que es mouen i a veure on aconseguim que parlin, que ja em diràs tu on està el guany d'això, ¿vale? Però per mi, que m'arribi un missatge de correu o on sigui, demanant-me per poder parlar al podcast és un red flag claríssim, no? Perquè m'estàs dient que estàs començant el món del podcast, que has contractat una agència de PR per fer-te la publicitat, que, bueno, que estàs una miqueta disparant a tot el que es mou, no? Per tant, jo no ho faré mai. Crec que ho he fet un cop només i em vaig sortir escaldat. Vull dir, no va ser del tot dolent, eh? Però vaig dir, és que clarament no encaixava gaire amb la meva audiència, saps? I es veia que era una persona que era una miqueta doncs, més inspiradora i de poca substància, no? Però bueno, i per això vaig dir, no ho faré més. Però hi ha gent que no només accepta aquest tipus de gent, que diuen, sí, jo tinc la política de si algú vol parlar al meu podcast, jo l'entrevisto, perquè ha pres la molèstia d'escriure'm, de recercar-me, poso entre molt dubte, i mira, doncs així m'estalvio una setmana d'haver d'anar a buscar un ponent, o és un episodi que guardo com de backup per si alguna setmana em falla algú, doncs mira, tiro aquest, o sigui, l'acord ja és aquest, de dir, mira, jo tinc la meva línia editorial, a tu et guardaré com de backup, i mira, doncs tiraré algun dia aquests, vale, fantàstic. Però és que no només hi ha això, sinó que hi ha gent que, com el col·lega aquest de Twitter, que els hi cobrava, però clar, aleshores no ho declarava. Deia, tu vols aparèixer? El meu podcast sí, doncs són 500 pavos, val? I aleshores ell declarava a Twitter no declarar aquest tipus de col·laboració com a contingut patrocinat o com a patrocini directament, o com a ingressos del podcast, de portes en fora.
Però això no és semblant que et paguin per fer una ponència?
Podria ser, sí. Clar, però la ponència ha de declarar les despeses que té. Dir, ostres, nosaltres tenim un pressupost per pagar el Mobile World Congress, té un pressupost de X mil pavos per ponència per ponent, i els ha de declarar, d'alguna manera. O sigui, tu com a podcast, és igual, vull dir, tu bé que has de rendir comptes. Si algun dia et venen a auditar els comptes i diuen, hòstia, has tingut el CEO de Nocilla, per dir alguna cosa, no? Si algun dia hi ha algun tema legal que detecten que tu has fet publicitat encoberta, ja et dic, és que estem pensant probablement en podcasts molt petits, però has d'anar a buscar podcasts molt grans, eh? Més pensa en el podcast de, jo què sé, a Espanya, doncs, el Nadie Sabe Nada, el Jordi Wild, o inclús els de les ràdios, vull dir, la ràdio no pots fer publicitat encoberta, per què podries fer-ho en un podcast, no? Vens a pensar en aquesta gent que a la que diuen alguna cosa estan escoltant milions de persones.
És que és el volum, eh?, el que et fa dubtar. Perquè com et paga? O et fa un bizum?
No, a veure, amb una gran audiència no pots fer-ho encobert perquè t'exposes massa, clar.
Per això et dic, és el volum que et fa dubtar. Perquè tu veus que amb un participant del 3 al 4 sí que li pots donar, no ho sé, li pots fer un bizum de 500 pavos. Concepto viaje a Formentera, saps?
Quants cops hauràs utilitzat aquest concepte dels teus bizums opacs, cabron?
Bueno, és que jo vull parlar un dia de... Soc un gran usuari de Wallapop. Jo crec que si no em dediqués al que em dediqués, em dedicaria a fer arbitratge de preus a Wallapop. És una feina que a mi personalment em xiflaria. M'encanta conèixer gent per vendre-li coses i girar productes en mercats de segona mà, em sembla. Tio, hi ha gent que s'entretén, no sé, fent tiro al plat o anant a caçar. Pues a mi m'agrada fer aquestes merdes. Pues, el tema de declarar els diners, per exemple, en Wallapop és molt curiós. Jo sé que hi ha molts venedors a Wallapop que no marquen els ítems com a venuts, sinó que els eliminen una vegada els venen perquè no quedi traça de les vendes. Pues això crec que hauria de ser molt semblant en el moment que tu estàs acceptant aquest tipus de coses. A veure, és que clar, pensem en coses grans, però coses grans n'hi ha quatre, és el que tu has dit, no? Vull dir que si el no, Nadie Sabe Nada es diu, el Jordi Wild, tots aquests, vale, molt bé, aquests n'hi ha quatre, però quants microinfluencers petits hi han que estan vivint d'aquesta petita economia submergida? Mira, jo què sé, imagina't tu i jo, cada episodi, el que tu dius, no? Uns pocs mils d'arribades. Clar, vull dir, al final estàs microinfluint a un petit sector i dius, home, no cobraríem gaire nosaltres per això, però si això ho repliques amb 4 o 7 persones és aquesta diàspora de dir, bueno, en lloc de posar tots els chips en un lloc gran, reparteixo molt o els meus chips, seria una cosa semblant. Si vols, podem tenir una conversa molt informada sobre publicitat programàtica i aquestes coses que sí que realment es controlen a nivell de host i formen part de la meva feina. Et diria que aquesta m'agafes una mica contrapeu. No et sabria dir molt bé. El que sí que et sabria dir és que és una molt bona estratègia de guerrilla per començar a difondre una idea. És una cosa que sempre t'he comentat i que jo crec que s'ha convertit com un tòpic d'aquest podcast, és aquesta idea de que molts dels microinfluencers que s'estan erguint a dia d'avui o carallant, mira, que comentàvem l'altre dia, Llados, no? I aquesta gent que fiquen molt amb els diners i mesuren molt el seu èxit amb quants diners, diguem, són capaços d'aconseguir o amansar i no pensen en l'arribada social o en l'impacte que podrien tenir dintre la societat, inclús penso que a nivell polític. O sigui, si tu armes a 4 influencers d'aquests i montes un partit polític i a nivell de país tens un problema. I en aquest sentit passa més o menys el mateix. És a dir, més que un tema econòmic, crec que podries inclús arribar a canalitzar idees molt perilloses d'una manera molt... No tinc la paraula en català tampoc, però stealth, saps? Com sota el radar, saps?
Encobert,
m'agrada, encobert, sí senyor. Pues, aquesta és la meva petita aportació sobre la publicitat encoberta.
Clar. Home, a veure, el de Wallapop és tot un món, eh? Però ja entrem un altre dia, perquè sí, jo també ho he sentit molts cops de gent que es dedica a això i que ven molt per Wallapop, que bàsicament venen una cosa per 200 euros i la marquen per un o per dos, o els eliminen quan ja tenen suficients reviews. Que diuen, mira, jo tinc 200 reviews, no necessito més, per tant, jo ara ja elimino tots els... Perquè si no, em sembla que tens com un llindar a partir del qual doncs, ho has de declarar, etc etc. Economia submergida, sí, però bueno, també és com està muntat el sistema que tenim, que persegueix bastant per la, o massa excessivament per la gent de baix i massa poc a la gent de dalt. Val? Aleshores, dius, deixes declarar que Netflix tingui un benefici d'un euro l'any 2021 a Espanya o alguna cosa així, i dius, no s'ho creu ningú, i en canvi anem a perseguir una persona que ha fet 3.000 euros per Wallapop en un any fiscal, per favor, saps? Però bueno, en fi, això ja és Són figues, un altre paner. Per tant, ja, ja en parlarem un altre dia. Però sí que, per exemple, el tema de la publicitat programàtica, val? Clar, com ho feu? Perquè això, si no recordo malament, RSS sí que té un programa pel qual vosaltres injecteu publicitat d'altres gens. Tu, hi ha com un... Corregeix-me, aquí m'equivocaré segurament. Tu dones alta el teu podcast i té una certa rellevància i pots apuntar-te al programa de que et fiquin podcast, la plataforma et fiqui... Ai, perdó, podcast, que et fiqui anuncis. Val? En comptes d'haver-los de buscar tu, ja te'ls fico jo i et faig una... Et comparteixo una miqueta dels ingressos d'aquests anuncis que et fico jo programàticament al teu episodi, que seran molt menors que si tu fessis tu, però jo t'estic estalviant la feina i ja t'ho dono tot fet i tot mastegat i l'únic que has de fer és facturar, bàsicament.
Exacte. A veure, hi ha com diferents nivells ja d'això, però la manera més senzilla, que és aquest el que es coneix com publicitat dinàmica, ara, DAI.
Inserció
dinàmica d'anuncis, exacte. Sí, és que estava buscant DAI com en anglès i no veia l'última paraula. Pues sí, aquesta inserció dinàmica, això és interessant. És una tecnologia molt semblant a la que s'utilitza, per exemple, en les pàgines web, amb aquesta subhasta que es fa en temps real per posar-te anuncis en la pàgina contextualment, tipus AdWords. És una tecnologia que a mi em sembla increïble el que hem arribat a construir per fer la nostra existència pitjor a la web. És increïble. O sigui, la tecnologia que hi ha al darrere per fer aquesta subhasta dinàmica és impressionant. Doncs una cosa semblant passa amb els podcasts, cosa que també em sembla com bastant impressionant en si mateix l'artefacte tecnològic que hi ha darrere, no? És a dir, en el moment de generar la descàrrega, hi ha com aquesta espècie de subhasta amb la poca informació que tens de la persona que la va descarregar i dinàmicament s'insereix un anunci en una cunya que tu ja has definit per aquell espai, no? Llavors pots tenir coses al principi que es diuen pre-rolls, pots tenir coses al final que es diuen post-rolls i pots tenir coses al mig que es diuen mid-rolls, no? I automàticament es poden anar inserint. Aquest seria com el nivell 1. Jo crec que hi ha un nivell 2, que és que tens espais dedicats on les pròpies marques posen els seus anuncis, per tant, tu hi has de tancar directament l'acord amb ells. Aquests són molt més transparents, per això d'aquests en puc parlar molt més, perquè aquests al final faves comptades, és a dir, això funciona de manera programàtica, per tant, no hi ha manera de no treure-ho a la llum, és a dir, és tan visible com que és digital, no?
Clar.
És això, no? Vull dir, tancar slots directament amb marques on les marques et fan les seves cunyes o directament tu pots recitar el teu anunci que abans prèviament has pactat amb el patrocinador i aquest directament també s'insereix. Clar, en aquestes escales que t'he posat, si alguna cosa hi ha, és que hi ha una progressió a l'alça amb els diners que fas per el que es coneix a la indústria com el cost per mil, no? És a dir, el cost per mil impressions. Comences per un DAI amb un cost per mil molt baixet, fins a coses que tu puguis tancar perquè aquell programa, d'alguna manera, té una audiència que a tu t'interessa molt i algú ve a especialment targetejar aquell programa per canalitzar la seva publicitat. És a dir, si tu i jo aquí estiguéssim tot el dia parlant d'esports i de fitness i de corremaratons i d'halterofília i no sé quantos, doncs igual li interessaria a una marca esportiva parlar directament amb nosaltres per fer aquest anunci. Jo crec que és de les maneres més eficients que tens d'arribar a certes audiències sense agafar com aquesta aproximació tan dispersa. I sobretot, la part més interessant, jo crec que això és com el 3.0 de la publicitat, no? És a dir, és 1, agafes i màxima dispersió, no? Inserció dinàmica. 2, intentes tancar una mica els teus proveïdors, diguem, i vas una mica més a tiro fet, no? I et patrocina la nocilla de turno perquè tu estàs tot el dia parlant de dolços. I l'altre, que jo crec que és com punta de la llança, seria com dir, vale, mira, tu imagina't que tu i jo fem un programa, doncs això, no? Com córrer maratons en menys de 3 hores i a sobre resulta que som ultrafans de Coros, val? Que és una marca de dispositius GPS i coses d'aquestes. I som ultrafans. I a vegades en parlem i tal, i realment Coros ens veien i ens diu, hòstia, és que com que feu això i a sobre sou ultrafans, us vull patrocinar. I llavors això d'alguna manera igual seria com un patrocini que sortiria del cor. No sé, igual ha quedat maco el que he dit.
Molt maco.
Gràcies, gràcies. És a dir, el fet de tu ser com molt fan de la temàtica i, a sobre, molt fan del producte, ets la millor persona, el que millor posicionat estaria per generar una cunya i és quan realment jo crec que s'alineen els astres i el CPM igual pot ser el més alt possible. Seria aquest, en resum.
Val. Per aleshores, clar, a mi em queden dos dubtes, de la publicitat aquesta insertada dinàmicament. És una, clar, tu no la declares com a podcast perquè no pots no saber quin anunci et tiraran avui, no? No saps, potser pots acordar, mira, jo només em vull, puc seleccionar aquest i aquest i vull que em patrocini, jo què sé, Zapier i Cloudflare, per dir alguna cosa, perquè parlo molt de software, de no-code, o no, és del pal, tira'm qualsevol cosa i jo l'únic que vull és rebre alguns calarons pel meu podcast.
És exclusiu a nivell de categories.
Val.
O sigui, tu pots excloure categories, és a dir, dius, mira, escolta, saps què? Com que això és un podcast per nens, millor no vull que Jack Daniels em faci una cunya.
Val, val.
Pots excloure categories, això sí. El que sí que deixes a la mercè de l'algoritme...
És quina marca?
És exacte, és a dir, bueno, doncs, quina marca serà? Doncs serà la que l'algoritme hagi determinat que és el millor fit per la teva audiència i per aquella descàrrega, amb una informació, jo crec, molt sesgada.
Val, o sigui que tu en el teu disclaimer de podcast, la teva pàgina de transparència, bàsicament has de dir els episodis poden o segurament tindran contingut patrocinat, no sabem de quines marques, perquè ho ve determinat per la plataforma. Punt, no? No crec que ho posis, no?
Jo no crec ni que ho tinguis que dir, eh?
Val.
No.
Bueno.
Mira, per exemple, un podcast que jo escolto que té inserció dinàmica d'anuncis, és que es veu claríssim. O sigui, veus claríssim quins són els que tenen i els que no. El del Nilay Patel, del tio d'aquell de The Verge, que es diu Decoder, em sembla. Aquell podcast té inserció dinàmica. És que salta molt a la vista, perquè tu veus quan realment el podcast es talla un moment i posa inserció dinàmica, no? Però aquell ho fa molt bé, perquè, clar, és que això ho pots fer bé i ho pots fer malament. Perquè tu, quan graves, com aquest, pots estar gravant del tirón i de cop determinar que l'algoritme digui, bueno, doncs jo crec que aquí hi ha un silenci i aquí li col·laboren un sí. Però això ho podríem fer bé i ara podríem començar a parlar com si estiguéssim gravant en ràdio i direm, bueno, Àlex, ara sentirem unes paraules del nostre sponsor i callem, vale? Llavors, nosaltres, manualment, quan editem el programa, diem, aquí entra la cunya publicitària. Llavors, què? Està molt bé perquè si realment ho integres bé, què fas? Poses una música de fons, que això ja sembla que això ja és bé a ser publicitat, i dius, bueno, ara sentirem...
Fes la fal que ja parlem i així ens ho... Vinga, fes-ho.
No, però o sigui, el que volia intentar és dir, imagina't, no?, que després volem parlar d'un review que volem fer del FIFA 2025, d'acord? Després parlarem del FIFA 2025 amb el nostre convidat que ha vingut aquí des de Japó per jugar amb nosaltres, d'acord? Però abans sentirem unes paraules del nostre sponsor. I llavors calles i aquí és on insereixes la publicitat, com si diguéssim. En el nostre cas no ho farem, d'acord? Perquè en el nostre cas estem patrocinats per Parlem i llavors ara sí que podria fer la falca publicitària i podríem dir que això sí és un programa patrocinat per Parlem i que... I que què?
Bueno, també podem dir que no ens han donat feina aquest estiu i aleshores des d'aquí ja fem una crida que, ei, ens heu pagat però no ens heu donat feina per aquest estiu. Per tant, mai ja recuperarem, ja que recuperarem terreny perdut de cara al setembre en endavant, que tornaran amb els webinars i el contingut aquest que fan. Tan bo com el que vam fer de facturació electrònica, per exemple, que em vaig mirar. Però bueno, des d'aquí el nostre agraïment a la gent de Parlem.
Ah, no es pot acabar amb la falca, eh?
No. No, perquè hi ha una consideració més que m'agradaria fer, que és a nivell de pasta, val?
Què passa? A veure, explica'm. Digue'm.
Amb això tanquem. Perquè a mi, que jo com a persona que he tingut ja diversos podcasts, no? De diferent èxit, de molt poc, més aviat poc, val? Però en tot aquest espectre, que és bastant generós. Clar, a mi em planteja el dubte. Alguns sí que ha estat com, no sé si elegible és una paraula, elegible, escollible per programes d'aquests de publicitat dinàmica i dius, ostres, perquè guanyes uns calons però generalment són molt minsos al principi, val? És a dir, zero esforç, però la recompensa és més aviat baixa. En canvi, currar-t'ho una miqueta més, fotre-li hores a vendre potencialment uns sponsors, tenir reunions, passar propostes comercials, etcètera, etcètera, pot reportar més beneficis. No estan assegurats, però és veritat que si signes alguna cosa pot ser que et surti molt millor. És a dir, si ja nosaltres ens poséssim a tirar propostes de patrocini a tort i a dret a totes les marques catalanes, no sé què, et dic jo que en firmaríem 3 o 4, més o menys ràpid. Val?
També t'ho dic, dinàmicament, amb l'audiència que tenim, trauries molts pocs diners al mes, eh? O sigui, no et donaria ni per comprar-te un boli, eh?
Exacte. No, no. Sí, jo me'n recordo en el seu moment mirar-ho i era... No ho sé, diré una tonteria, potser eren 12 euros al mes. Vull dir, és que no et paga ni el hosting. Paga ni Buzzsprout, en aquest sentit. Però, bueno, clar, que vull dir-me això, que els números que vam compartir en el seu moment, mortalitat de podcast, clar, molts, la majoria es venen perquè, en realitat, la gent es pensa que fer podcast és una cosa molt senzilla, que només enxufes un micro i au. I els agrada molt la idea, però no els agrada la realitat de la postedició, de pensar en contingut, de tenir rellevància, de la constància que hi has de ficar, de tota la feina que hi ha de distribució, paperassa, etcètera, etcètera, val? Això per un cantó. Però molts moren també perquè al final no és sostenible per aquesta gent. O sigui, s'han fet una inversió en comprar, o potser no han fet la inversió i per tant sonen a cul, i per tant no, la gent no els escolta perquè s'estan gravant en condicions que no són bones i per tant la gent escolta el seu podcast, perquè si el contingut no és bo i la qualitat de l'àudio no és bona, és una recepta pel fracàs. Però la gent que sí que ha fet una inversió, que igual està pagant un coworking o que li està pagant publicitat, però no rep ingressos, també es moren, perquè al final tots, la majoria de projectes moren perquè gastes més del que ingresses, no? Arriba un punt en què no et surt a compte. Per tant, quanta gent no està deixant morir el seu podcast o està veient morir el seu podcast perquè no reben suficients ingressos, perquè és un sector, és un terreny fastigós a l'hora de temes de patrocini. Si costa molt, no hi ha un retorn claríssim. Sí, els rois dels patrocinis del podcast són horribles en general, o sigui, els patrocinis en general ja ho són en coses de màrqueting, però el podcast és encara més difícilment justificable per raons que hem dit més de mil i una vegades. No ho sé, saps? És a dir, quant contingut bo no ens estem perdent perquè el podcast és immensament deficitari, val? I no hi ha una manera de fer-lo a cost zero, diguem, com han proporcionat, per exemple, les xarxes socials i amb una distribució gran, etcètera, etcètera, saps? I de manera gratuïta. Per què no ha sortit el Facebook del podcasting que et diu no, tu no has de pagar res, tu amb això arribaràs a tot el món i depèn del teu contingut, bàsicament, o Twitter, vale?
A veure, això és Spotify i això és YouTube, eh? O no?
Val. Sí, és veritat, t'ho compro, val? Però no parteixes des de zero. Ho han implementat en... O sigui, tu ja entres en un oceà on hi ha players molt grans i competeixen amb altres tipus de contingut on no, el podcast no és el principal. No, jo em refereixo a una cosa que sí, que parteixi del podcast des de zero, on tothom comença des de zero, perquè ens entenguem. Evidentment, sempre hi ha gent que entrarà més aviat i gent que entrarà més tard, però és una plataforma nova.
O sigui, una cosa és la discussió de que el cost d'entrada sigui zero, ok, val? O sigui, aquesta te la compro, però jo crec que hi ha dos problemes a sobre. Un és la capacitat que tens de que aquest contingut es pugui descobrir i després quina manera tens de monetitzar-lo. Si tu vols que el teu contingut ja entri en una roda de discoverabilitat, necessites una xarxa. I quan dic una xarxa em refereixo a doncs, un YouTube, un Spotify, o sigui, llocs on ja de per si hi hagi gent. Clar, quin problema tens amb això? Bueno, doncs que entres a jugar amb les seves normes. És a dir, no tens manera d'innovar per sobre en els models de monetització. Però clar, de l'altra forma, crees el teu podcast, però de dia zero no tens audiència. O sigui, la teva audiència és zero. És a dir, no tens un algoritme darrere que d'alguna manera empujarà aquell contingut i miraculosament un dia que... És difícil que passi, però miraculosament un dia agafaràs i seràs escoltat per 10.000 persones. No, és a dir, tu comences des de zero, poses el teu feed allà a Apple Podcast o allà on sigui i creues els dits, bueno, evidentment espero que facis alguna cosa més, però és allò de resar i esperar que passi alguna cosa. Llavors sí que aquí pots posar mecanismes de monetització a sobre, però el problema el tens per l'altra banda, el problema el tens que no t'està escoltant ningú o que ets molt difícilment descobrible. Però... És que al final, Àlex, la informació vol ser gratuïta, tio. O sigui, això és que és molt difícil monetitzar contingut d'aquest nivell perquè és com posar text a la web. O sigui, és infinitament replicable i no costa res replicar-ho. Llavors, a veure, es fa molt complicat monetitzar aquestes coses. Jo és que, barat, soc molt fan del món digital, però en realitat és que monetitzar coses en digital és delicat i la gent no vol pagar per bits, la gent vol pagar per àtoms.
Tu creus que la gent paga per l'esmorzar app? L'app aquesta que està causant furor entre la gent que fa esmorzars de forquilla?
No, jo crec que no. Jo crec que ningú pagaria per això. Jo crec que no.
Però hi hauria marques que pagarien per això? O sigui, el negoci aquí està en el B2B. Més que negoci, eh? El recolzament institucional hauria de venir del B2B i que hi haguessin marques que paguessin Esmorzar de forquilla.
Anem a posar això en context. O sigui, Esmorzar App és una app que uns desenvolupadors catalans han desenvolupat fa poc i que, pel que tinc entès, i ja et dic, vull dir, em falten peces de la història i segurament seria molt bo conèixer-la de primera mà. De fet, ens faria molta il·lusió perquè, de la mateixa manera que ells possiblement són la primera aplicació d'esmorzars de forquilla, nosaltres som el primer podcast de forquilla. Però jo diria que prèviament hi havia una web que es deia esmorzarsdeforquilla.net, que al final aquest el que va fer era l'MVP. O sigui, aquest era el tio que era apanyao. I el que va fer va ser agafar un mapa de Google Maps i va crear un custom map d'aquests de Google Maps. Saps que pots crear mapes de Google Maps, no? I que els pots compartir.
I tant. Sí, jo en tinc diversos.
Vale. Pues aquest tio, bàsicament, va crear la base de dades i era molt completa la informació que tenia esmorzarsdeforquilla.net. Llavors, diria, pel que he entès fins ara, que la història va anar que els d'esmorzar li van dir al paio d'esmorzar de forquilla: ei, nosaltres tenim una app, però ens està costant créixer, em molaria fer servir la teva base de dades. I jo crec que això és una història molt bonica, en aquest sentit, de que són dues persones que tenien dues coses complementàries i crec que ara tira amb la mateixa base de dades i, per tant, totes les coses que abans ja estaven presents i que van viure d'aquest crowdsourcing de l'esmorzar de forquilla.net, ara ja estan presents a l'esmorzar app. Llavors, tornant a la teva pregunta, no crec que ningú estigués disposat a pagar per aquesta aplicació a nivell d'usuari. O qui estigués disposat seria... És un model de negoci molt difícil. O sigui, no dic que ningú estigués disposat a pagar. Estic segur que trobaria gent que estarà disposada a pagar, però comunicar aquest model de negoci és molt complicat. És massa nicho. No pots viure d'això. Al final, muntar un producte de software, i això ho hem dit mil vegades, tens una inversió inicial molt alta i després les següents unitats que afegeixes al sistema, pràcticament el cost de distribució i els costos de transacció són zeros, però posar el producte al mercat de primeres és molt costós. És per això que té molt més sentit el software vendre'l com una subscripció que no pas com un one-off, no? Però, dit això, sí que és cert que el que tu dius, no? Que aquí hi ha una gran oportunitat, per exemple, de... Jo tinc aquesta aplicació, imagina't que... És que les aplicacions de mapes són molt difícils de monetitzar, però va, anem a posar aquest exemple, vale? Que tu, com a restaurant, li escrius a Esmorzar App o tens allà un... Escolta, ets un restaurant, vols ser patrocinat? Doncs, no ho sé, doncs apareixes en el mapet com espai patrocinat per Esmorzar App o espai recomanat per Esmorzar App, no? Al final, que acaba sent, doncs, bueno, doncs, no una estratègia diferent, que el resultat és un resultat patrocinat. Podríem fer una cosa d'aquestes. O que a dalt et sortís el banner del restaurant del mes i allò fos un slot pagat, no? Llavors, bueno, doncs això és el que al final que t'estàs intercanviant tràfic per diners. És un bon model de negoci per aquesta aplicació. Però, clar, de nou, no sé si té suficient volum. És molt complicat, Àlex, és molt complicat. No ho sé, és com... No sé si te'n recordes, el Peter Levels aquest tenia aquella aplicació, com es deia? Hootmap o alguna cosa així, no? Que era com un hitmap del món.
Hootmap, sí, exacte.
Vale, això. Però això és molt difícil de monetitzar aquesta merda. O sigui, tu saps la pasta que val això a nivell d'infra? Tu saps la quantitat de requests que li tens que fotre a Google Maps? No sé si fa servir Google Maps, eh? Però que li has de fer a Google Maps o a Mapbox o a qui cony sigui per poder-ho mantenir... Hòstia, és molt complicat això. Llavors, com fots calés amb això? És difícil, no ho sé, és delicat. M'agrada el que fa la gent d'esmorzar, per cert.
Hi ha gent que es dedica a pensar aquestes coses i nosaltres ens dediquem a organitzar esmorzars de forquilla. Per tant, podeu aprofitar per fer la crida, no?, del següent.
Sí, senyor, el dia 5 de setembre no està patrocinat, és a Cal Tosca i esperem a quanta més gent millor, espais limitats, com sempre, i crec que està bastant ple.